A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu a la sintonia de Ràdio Vilafranca i ja ho sabeu que un cop a la setmana us parlem de llibres de l'àmbit de la literatura infantil o juvenil i que, doncs, sovint, sempre que pot ser, tractem de parlar també amb autors que tinguin a veure amb el Penedès, ja siguin autors de caire local o que tractin temàtica local. Serà el cas del dia d'avui i, a més, amb repetició, perquè hem anat seguint les seves darreres publicacions vinculades aquí al Penedès. Estem parlant en aquest cas de l'Oriol García Quera. Oriol, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos un cop més, perquè ja dic, no és la primera ni la segona vegada que parlem amb tu d'aquests còmics, no sé si se n'han de dir així, còmics històrics que estàs realitzant i que vincules en el territori aquí al Penedès. Em sembla que a través també d'un acord amb l'Ajuntament d'Olèrdola.
Sí, la majoria de casos han estat amb l'Ajuntament d'Olèrdola. En aquest cas no és així, perquè està ambientat a Castellet i és una història que jo vaig treballar primer per la revista Cavall Fort. Per tant, és una casualitat que torni a ser el Penedès. Però, bueno, el cas és que el Penedès m'ha tornat a interessar i he tornat a ambientar una història al Penedès. O sigui que, sí, alguna cosa em té lligat aquí.
Bé, avui parlem concretament de Feudals. Castellet no s'enfonsa. L'autor, l'Oriol García Quera, ja ho hem dit, i està publicat per Rafael Dalmau Editors, que concretament dins d'una col·lecció en la que tu ja has intervingut en diverses ocasions.
Sí, de fet la col·lecció parteix de la iniciativa de l'Ajuntament d'Olèrdola i després es converteix en una col·lecció on hi han entrat diferents títols d'àmbit sempre històric català, no? Però avui, per exemple, va sortir l'any Fabra, doncs va sortir un llibre dedicat a Pompeu Fabra, no? I així anem ampliant i sí, penso que és bo insistir en una col·lecció, ja són 6 títols i penso que és una manera de reforçar, no? També cada títol està dins d'una col·lecció.
Ja portes per una colla d'anys, no?, fent aquest recull, podríem dir, de moments històrics del país. Si no recordo malament, amb tu devíem parlar, potser la primera vegada, de l'11 de setembre, i això ja fa uns quants anys.
Sí, de fet, és que jo vaig començar molt jove, no, però de seguida em vaig especialitzar en tema històric i local. Llavors sí, ja porto una vintena de títols, amb diferents editorials, diferents col·leccions, i ara aquesta col·lecció és la que hem arribat més lluny, amb 6 títols, i la intenció seria, doncs, que en aquesta col·lecció es poguessin anar reeditant, doncs, obres també que ara estan descatalogades, per exemple, però que segueixen tenint interès, no? El bo del còmic històric és que no passa de moda.
És cert, i a més també de la manera en què vosaltres el proposeu a través de Rafael Dalmau, hi ha l'afegit de que no només és la història em refereixo al cas,
l'aventura
exacta, sinó que també hi ha la història, és a dir, que també s'afegeixen informacions amb detall de com vivia la gent en aquella època, què volia dir ser, per exemple, veguer. Perquè en el cas d'aquest Feudals, a més de Feudals, hi ha veguers, eh?
Sí, aquests apartats històrics que n'hi ha abans del que és estrictament les pàgines de còmic i després, a mi em permet descarregar el còmic de tota una sèrie d'informació històrica que seria molt feixuc i fins i tot poc natural que els personatges ho anessin dient, no? Llavors ho explico abans, una mica el context històric, tu llegeixes l'aventura i al final doncs explica allò que no es podia explicar per no desvetllar, per no fer spoilers, no? Uh-huh. I llavors a nivell narratiu, després el que és la part d'aventura ho agraeix molt, no? Sí. I aquí expliquem això, tot el tema de la frontera, com s'havien anat sofisticant el sistema de castells, qui els custodiava i tota aquesta cadena de custòdia que va creant una sèrie de obligacions, doncs acaba, bueno, conformant el sistema feudal.
Clar, el primer llibre que vas fer dins d'aquesta col·lecció Tres del Temps era justament Terra de Frontera. Per això vas venir a petar el Penedès, perquè el Penedès sí. Era Terra de Frontera, eh?
Totalment, totalment. I, de fet, hi ha una acumulació... Bueno, jo penso que teniu... No m'he parat a comptar-ho, però jo crec que teniu el rècord de castells per metre quadrat, perquè n'hi ha molts, estan molt a prop uns dels altres, i dins un mateix municipi hi ha 4 o 5 restes de torres... jo penso que és molt curiós, és un cas bastant únic i molt interessant pels que ens agrada la història i pels que ens agrada trepitjar el territori també.
En aquesta ocasió et situes l'acció al segle XII i és aquesta, diguéssim, rivalitat que expliques hi havia entre Sant Cugat, que no Sant Cugat Sesgarrigues, sinó Sant Cugat del Vallès, Sant Cugat del Vallès sí. I Castellet, que aquest sí que és Castellet de Castellet i la Gornal, d'aquí del Penedès,
Sí. Clar, una mica a mi el que em feia gràcia és sempre relacionem la zona de frontera, no?, amb les lluites entre l'Àndalus, no?, i els comtats cristians, no? Però la lluita diària, la lluita, diguem, que preocupava realment el senyor feudal cada dia, era la lluita que tenia amb els seus veïns. I els seus veïns eren uns altres senyors feudals, que en aquest cas doncs, coincideix que és el monestir de Sant Cugat, que era realment un poder feudal important amb moltes terres. Doncs que hi ha un conflicte que no està clar, d'aquí és una zona que queda allà al mig, que no està clar de qui era, i que l'Església dominava, així com els senyors feudals doncs, dominaven, tenien la força de l'espasa, doncs l'Església dominava tot el tema de quan s'havia de fer un judici, o sigui, tot el tema dels papers, doncs això era territori de l'Església. I per això, a vegades, quan no s'arribaven a posar d'acord, hi havia el sistema aquest tan bèstia de les ordalies o els judicis de Déu per dirimir doncs, de qui era la raó.
Mm-hmm. Clar, i com tu dius, una mica com avui en dia que la banca sempre guanya, aquella època gairebé sempre guanyava l'Església, pel que dius,
Sí. Diguem, si havies de defensar que allò era teu o tenies... Clar, és que més la majoria de gent tampoc no sabia ni llegir, no? Llavors, clar, ells dominaven tot aquest terreny. I si tu no podies demostrar amb un paper que aquelles terres eren teves, doncs ho tenies molt difícil. I després, és clar, que l'Església es beneficiava també del poder que tenia sobre la població i de la capacitat que tenia d'assegurar-los de que quan morissin anessin al cel, no? I si tu mories sense descendència i donaves els béns a l'Església, doncs et garanties l'entrada al cel. I així es van enriquir molt, també, no? Vull dir que no és només el poder, diguem, burocràtic, administratiu, sinó també el poder sobre les persones, no?
Uh-huh. Feudals, Castellet no s'enfonsa, el protagonista de l'aventura, per entendre'ns, és Jordà de Sant Martí, que és el senyor de Castellet. És un personatge que tu has recollit realment de la història, l'has descobert de la història, o és un personatge inventat?
No, és real. I a més també és real que el seu pare era mort i que, per tant, qui estava al davant del castell era la mare, la Jordana. I això m'anà molt bé, perquè a vegades en aquestes històries costa trobar personatges coneguts femenins, i aquí en tenia un, i que és fantàstic, i clar, jo me la vaig imaginar, doncs, evidentment, una dona dirigint un castell de frontera i portant tot el... Bueno, hi ha una escena que no vull explicar, però és clar, hi ha una situació de conflicte en què la dona ha de prendre doncs decisions importants. I això passava molt, perquè moltes vegades quan els homes, per exemple, imaginem-nos, no, quan se n'anava el senyor doncs a les creuades, doncs qui es quedava al castell era la dona, i qui havia de saber com subsistia allà en cas d'atac, doncs eren les senyores del castell. Sí, perquè el Jordà a la història té 10 o 12 anys.
Mhm. Mm. Clar, i també hem parlat d'aquesta rivalitat que ens explicaves entre el monestir de Sant Cugat i el castell de Castellet, però resulta que tots dos són cristians. Per tant, sí. Quan hi havia embranzides per part del món àrab, resulta que aquella rivalitat potser no es diluïa una mica.
Sí, sí. De fet, això és fàcil d'entendre, no? Perquè encara passa això, no? Quan, vull dir que els veïns sempre es barallen, no? Però quan hi ha un argument, un motiu més fort, un atac extern molt més important, doncs et poses d'acord, no? Amb el veí aquell que et baralles cada dia perquè t'aparca el cotxe malament o no sé què, quan ja, doncs llavors, és el teu company, no? És el teu camarada. Això és fàcil d'entendre. I sí, és clar, davant d'un atac, els almoràvits aprofitaven l'estiu per fer... Ja no tenien força com per fer atacs de conquesta, però sí, el que feien eren ràtzies de càstig. I llavors l'objectiu era, doncs, cremar collites perquè, econòmicament, diguem, castigar-te, o per exemple, endur-se els ramats o sacrificar-los, i després esclaus, i emportar-se gent, no?, perquè allò s'hagi de tornar a repoblar aquella zona o que tornem a començar, no? Era el sistema. I llavors, evidentment, et poses d'acord amb els que tens al costat per defensar-te, no? La ràtzia aquesta va arribar fins a Gelida, fins a Olèrdola, i va ser ràpida, i així com va anar, va tornar, eh? I va durar poc, però, esclar, tot el que va trobar pel camí, doncs, va intentar, doncs, carregar-s'ho, no?
Està documentada, eh?, tota aquesta ràtzia.
Sí, totalment, sí. Sí, n'hi ha unes quantes de documentades, aquesta és una de les últimes, que ja va arribar tan amunt, però sí, està documentada. I els personatges, em sembla que només em vaig inventar el nom del castlà que s'encarrega del Dalmau, que es diu, que és el que està, diguem, els senyors feudals, com que tenien a vegades més un castell, doncs tenien uns delegats que estaven un a cada castell.
O sigui que li vas fer una clocada d'ull al teu editor.
Sí, una miqueta. Vaig veure que era un nom que existia, que en aquella època s'utilitzava, i mira, vaig posar aquest nom. No? Sí.
Però, de tota manera, estem parlant d'una història d'aventures. És un llibre, és un còmic d'aventures. Aquí no ens perdem ara amb la història, que té un fonament molt important. Cal conèixer tota aquesta història, però els lectors no es pensin que ara tindran una classe d'història al seu davant amb aquest llibre, sinó que tenen una aventura. I una aventura il·lustrada, que, de fet, podríem dir que m'imagino que la principal feina teva és fer els dibuixos, tot i que és molt important pensar en la història, documentar-la, etcètera, no? Però fer els dibuixos ha de ser una feinada i també ha de, suposo, comportar una tasca de documentació per part teva.
Sí, més d'aquesta època, perquè no hi ha moltes manifestacions artístiques que ens expliquin, doncs, exactament com eren aquests castells. Ho hem deduït més aviat per l'arqueologia, no? I això de l'aventura està bé que ho diguis, perquè jo crec que és dels còmics que hi ha més pàgines on precisament, dels que he fet, on precisament no hi ha text. O sigui que hi ha escenes que són molt visuals, hi ha alguna escena, doncs, de cacera, hi ha alguna escena, doncs, on realment són les imatges les que narren. És com si hi hagués és molt cinematogràfic en aquest sentit. I sí, els vestuaris, els castells, però, clar, el que passa és que a mi em diverteix molt això, i també trobo que afegeix una funció didàctica que a mi és el que em belluga també a dibuixar aquest tipus de còmics, no? No només saber què va passar, sinó quina pinta feien els personatges i els llocs on vivien, no? Hi ha un moment que entren, el castell es veu per fora, però també es veu per dins, i veiem, doncs, que les comunitats en què vivien aquests nobles, doncs, estan molt lluny de les comunitats en les que viu ara, bueno, la majoria, una família mitjana, de casa nostra.
Clar, m'imagino que en aquella època no hi havia pantà allà a Castellet, eh?
No, hi havia una zona de guamolls, però no, el pantà no. Clar.
I justament tu, en la portada, és el que veiem, no? Alguns dels protagonistes, el protagonista principal, sobretot, en la portada del llibre, amb el castell de fons i aquesta zona d'aiguamolls, però no estan dins d'un pantà, sinó que estan xafant els aiguamolls, eh?
Sí, n'hi havia bastants, d'aiguamolls en aquell moment, pel que se sap. Això se sap pels contractes de venda o de cessions de terres, I el Penedès, sí, hi havia diverses zones de... Bueno, sí, bueno, clar, és una zona, doncs, bastant... Clar, amb molts llocs plans, no? I llavors, sí, és el que a la part baixa hi havia bastantes zones d'aiguamolls. No se sap, evidentment, concretament on començaven i acabaven, però més o menys a quina zona estaven, sí. I allà n'hi havia.
Oriol, estem a punt d'acabar l'entrevista. Estem parlant avui, o hem parlat avui, d'aquest Feudals, Castellet no s'enfonsa, editat per Rafael Dalmau, però la pregunta és, estàs treballant ja amb alguna altra història, valgui la redundància, de la història d'aquí del Penedès?
Mira, sí. I a més, abans que m'oblidi, aquest de Castellet m'ha fet molta il·lusió també perquè ha sortit a la vegada l'edició en català i una edició en francès. Ah. Això, sí, això no... Hi ha una editorial que m'està començant a traduir còmics i bueno, és un cas així bastant únic que em fa... Bueno, trobo que és interessant que ho sapigueu.
Oi tant, i a més a més tenint en compte que França potser és un d'aquells indrets on el còmic per adults està molt ben considerat. Per tant, jo suposo que per tu doble reconeixement, el fet de que se't tradueixi en un idioma estranger i segona que sigui a França,
Sí, francès, o sigui, jo sí, publico aquí, diguem, perquè una mica perquè m'agrada situar les històries aquí, home, i publicar-les en català. Però, esclar, a França, l'edició més petita de França és com la més gran d'aquí. O sigui, que et publiquen allà, això és una editorial petita, una editorial occitana, però sí, dona de seguida un reconeixement, i el còmic històric a més allà interessa molt, vull dir que penso que sí, i que ens coneguin a fora, doncs està molt bé, ja no només a mi, sinó també doncs, el Castell de Castellet, el Penedès, l'Olèrdola, saps? Vull dir que potser es començaran a arribar francesos preguntant on és el castell.
I ens deies, estaves a punt de dir-nos que estàs treballant amb alguna altra història.
Sí, estic treballant amb un que també està... rep el suport de l'Ajuntament d'Olèrdola, i aquesta vegada anirà sobre... Penso que val la pena fer homenatge a tots els arqueòlegs aquests amb els que tant treballo. Doncs és una mica un homenatge al món de l'arqueologia i aquesta gent que s'ha interessat doncs, des de fa segles per, doncs, jo dic, per les pedres, no?, i per saber què ens expliquen les pedres, no? Sí, serà un viatge una mica per la història de l'arqueologia així a Olèrdola.
Doncs bé, sense més pistes i havent explicat amb més detall aquesta història Feudals, Castellet no s'enfonsa, ara sí que hem de deixar aquí l'entrevista per avui en l'espai del Llegir per Sentir. Com sempre, Oriol García, que era, t'emplacem a quan surti publicada aquesta altra història, que ja estàs començant a treballar.
I tant, Josep Maria, i tant, aquí estaré.
Que vagi bé, bon dia, adéu-siau.
Molt bé, gràcies.